Vera, fibra, mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amic en Ricard Ostrell, faci 8 hores de ràdio, em sembla una cosa que no hauria ni de ser legal. Juliana Canet, bon dia i ben tornada.
Bon dia. Bé, per mi és de nit, encara. Tinc molt de jet lag i per mi són les 3 de la matinada.
Has estat, què, 10 dies a Nova York?
He estat 10 dies a Nova York. A alguna gent li semblarà poc temps. Per mi ha estat un Erasmus de 7 mesos.
T'has enyorat en algun moment?
M'he enyorat en tots els moments. No puc entendre la gent que viu a fora. Em vaig trobar molts catalans per allà i tot el rato els deia, però com ho feu? Com ho podeu suportar? El secret és que no poden suportar-ho.
Bé, doncs començarem així, explicant-vos que una coneguda presentadora de Catalunya Ràdio es reincorpora a la feina després de 10 dies a Nova York.
Ho sento, els nostres oients durant, no s'ho mereixen.
Durant les vacances, ella i la seva parella han deixat moments icònics com aquest.
Que no s'acabi l'així.
Us heu d'imaginar aquesta imatge amb la parella de famosos per la 5a avinguda de Nova York amb un tuk-tuk i la música de Figaflowers.
He de dir una cosa sobre els tuk-tuks. A mi era una... sempre ha estat una activitat que m'incomoda molt, més que res perquè no m'acaba d'agradar que em porti una persona en bicicleta, em sembla com molt agressiu, però jo ja m'hi vaig fixar i era una bicicleta com elèctrica, que era com una moto. T'ho juro que el Pau...
I et sabia menys greu si no havia de pedalar.
Home, perdona, però és radicalment diferent que et portin amb una cosa que clica un botó amb el dit i es mou tot sol, que no s'hi ha d'estar el pobre tio pedalant a dos tios al darrere, no? Va ser molt romàntic, una horterada kinky molt romàntica, i jo vaig plorar quan sonava aquesta cançó perquè m'enyorava molt, i aquesta és la veritat.
No, sí, jo m'he emocionat des d'aquí, i veient-ho a distància.
Figaflowers a tota hòstia per allà Nova York, posava la pell de gallina.
Aquests dies que heu estat fora, Figaflowers s'han fet encara més famosos, eh? Van petar el mercat de música viva de Vic i va haver un col·lapse a la plaça on els havien programat. Vull dir que al mateix temps que estàveu cantant, ells estaven rebentant la ciutat de Vic.
Doncs potser ho hauríem de començar a explicar també safrejos sobre els de Figaflowers, perquè jo en sé hi ha unes
perquè
quantes.
Perquè n'hi ha uns quants.
En sé unes quantes.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Has estat a Nova York?
No, he estat mai a Nova York. El que sí que he fet és agafar un avió d'aquests que duren tantes hores, perquè vaig anar a Austràlia fa un temps, i realment és una experiència. Vull dir que, Juliana Canet, benvinguda al món de les escales amb avions i de passar-te 12 hores intentant aguantar la gent que tens al voltant i menjant aquella mena de coses que et donen a l'avió que no acaben d'estar gaire bones.
És que és una experiència insuportable. O sigui, jo que no havia fet mai un viatge llarg, penso que s'hauria de reivindicar més. És insuportable. I després, quan arribes als Estats Units, concretament, no sé, a Austràlia com ho fan, que et demanen lo del visat i tot...
Sí.
Que, bueno, et passes allà 2 hores fent cua.
Et sents terrorista, a més. T'ho demanen tot.
Molt nerviós. Sí, sí, sí.
Horrorós.
Us heu trobat algun català, m'han dit.
Mira, em vaig trobar unes noies magnífiques de festa. La Mercè, la Caral i l'Anna.
Jo em referia
també
a gent una mica coneguda.
Doncs perdona, a mi la Caral em va parar al mig de la festa que vaig anar i em va fer una puta il·lusió. Una noia que jo no conec, però ella em coneixia a mi. I per
jo
mi
em referia a una altra.
Per mi va ser com trobar-me a mi mare. Ens va abraçar com si ens coneguéssim de tota la vida. T'ho dic de veritat.
Aquestes coses que passen a l'estranger. Després et trobes algú pel carrer aquí i penses, què fas, puto friqui?
Bueno, és que t'hauries d'estar abraçant a tothom.
Però jo li vaig veure amb ella la il·lusió als ulls de dir, què fa aquesta tia aquí? I jo, també per mi, de sobte, sentir català em va fer molta il·lusió. També em vaig conèixer el David Aliagas, que és el noi que va fundar Virreal.
Que és un noi ric, deu ser un home de digital, no? No, suposo.
És un nen de 23 anys.
És molt
fort, de Reus. I ell està també per Nova York fent no sé què de Virreal, no vaig entendre res, i em va dir, ai, per què no sortim tal? I jo vaig dir, de puta mare, perquè jo i el meu novi volíem ja veure una mica també la nit de Nova York, i ens va semblar una gran oportunitat. I vam anar al Breix. Allà.
O sigui, la festa que fan aquí a Apolo, que vam explicar l'altre dia, que la munten argentins, també la fan a Nova York.
Clar, a rebentar d'argentins, que com són, molt bé tot.
I escolta'm, quan diràs el nom que em vas dir que t'havies trobat? Un tertulià d'aquesta casa.
Ah!
Que devia demanar festa amb en Ricard Ostrell. O
el
que
Jofre.
Devia anar... Clar, en Jofre.
Em vaig trobar el Jofre.
Quin Jofre?
El Jofre Llombard. I no el vaig reconèixer.
I ell et va reconèixer, tu?
Sí, i jo pensava, qui és aquest? I després li dic al Guillem, saps aquell típic moment, ja has saludat, ho has fet tot, i quan va marxar li dic al Guillem, però
qui
mira aquest? Em diu, tia, el Jofre? Dic, ah, veus? Però perquè és una persona que he sentit molt més que no pas vist. Fixa't.
Fins aquí el viatge de la Juliana a Nova York. Ahir en aquest programa es va insinuar un rumor que de moment és només això, un rumor, que és que la Julieta i la Musca podrien tenir molt bon rotllo a dalt i també a baix de l'escenari. Hem tingut ja algunes reaccions a l'Instagram del programa. Algú que ha dit estava cantat, vull dir que no sé si hi ha algú que ja ho està notant, però qui té més detalls d'aquesta història és la Juliana. Explica'ns-ho tot.
Primer de tot, deixa'm dir-te que la meva amiga Rita... Perdó, que vinc molt descontrolada.
És que no estàs fent un cafè a casa teva.
No, para de fer oversharing, a més.
Perdoneu, però la meva amiga Rita em va dir que li semblava que aquesta cinta era molt de Sálvame i que l'havíem de canviar. Que li
no, feia, la que quedava... no la canviarem. Bueno. Qui és la Rita? És que és la directora del programa. Home, és que, per favor.
Saps que la Rita ens escoltarà i li sabrà greu. I
no, una abraçada a la Rita. Jo tampoc li dic com ha de fer els rams de flors.
Roger, està molt bé que els nostres amics ens diguin crítiques constructives.
Bueno, aquest programa s'està posant molt íntim.
Estem una mica tensos.
A veure, el tema de la Julieta i la Musca. La primera cosa, o sigui, bon rotllo n'hi ha claríssimament, no? Perquè es veu a tots els concerts que estan fent, que estan pujant juntes últimament.
Hi ha química.
Bueno, i a més estan fent com aquest joc ja elles, no? Sí. D'estar molt a prop, de mirar-se molt, de tocar-se molt. El Luke Loren l'altre dia va fer un post a l'Instagram on es va declarar com a català oficialment perquè hi havia fotos de la Julieta, de l'Alex Tous, de la Musca, i hi havia un vídeo de la Julieta i la Musca on la Musca li feia un petó a l'espatlla a la Julieta.
Ai!
I hi havia com molt efecte, no? Com una mica de tal. Llavors jo entenc que puguin sorgir rumors perquè realment elles, bueno, s'estan mostrant molt carinyoses en públic. A mi, el que m'ha arribat, però això ja se sap que és veritat i que no, va? És una mica el joc del
telèfon. Què t'ha arribat?
És que sí que hi ha hagut alguna cosa, però crec que molt lleu. Entén-me.
Clar, és la típica confusió.
Potser s'han fet alguns petons, però ja està. Saps?
Una hemorrajada tonta.
I amb, és a dir, amb qui no t'has fet una hemorrajada tonta? Pràcticament el difícil és no haver-ho fet. Llavors, a mi em sembla que no té tant de pes com podria haver semblat al principi. Em sembla que és més una cosa...
Anecdòtica
i d'una connexió del moment, però que en realitat tampoc transcendeix, i vull dir que no seran nòvies. Em sorprendria molt un post ara de som nòvies. No se sap mai, això també és veritat.
Bueno, clar,
però pensa que a vegades fa més il·lusió tenir aquesta història tonta amb algú i aquesta cosa que saps que hi ha un tema però no acaba d'estar resolt, però no saps quan tornaràs a veure la persona, que no pas que ara de cop diguin no, som nòvies, ens farem regals per Nadal i per Sant Jordi.
I de fet, no. El màgic que ha de ser, perquè no és una connexió normal i ja està, és que la cosa de l'escenari de veritat caza molt. Tu pensa, cantes davant de 18.000 persones, juntes, tothom us canta la cançó. Després, quan surts del bac, o sigui, quan surts de l'escenari...
T'has de menjar la boca.
Però per norma, és que està el fullet o d'instrucció.
Ho fos a la Constitució.
Va així, si no ho fas et posen a la presó.
Fote perdidos al río, ¿no?
Uy, río,
como yo... Qué borracho que iba.
Si heu vist La Casa de Papel, segur que aquest riure us és familiar. És en Denver, el personatge que interpreta en Jaime Lorente, que de tant en tant entra a Twitter i s'embolica ell solet. Ja ho va fer a finals de febrer, quan va respondre a un vídeo del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, ¿será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien?
L'actor va respondre amb un tuit que deia: lo único que sabes hacer es tocar los cojones y mentir.
Com es va passar aquí el Jaime, no?
Sí, no,
de cop i volta.
Molt fort. A partir d'aquí va perdre els papers i va començar a insultar els que l'havien criticat. Això per posar context. Ho dic perquè aquest diumenge va fer un tuit que diu: ¿qué pereza das, Shakira? Clar, aleshores, no hi ha més context. Com s'ha d'interpretar aquest tuit?
S'ha d'interpretar que és el típic perfil de tio pesat, que li sembla que la Shakira és pesada, saps per què?
Perquè és una dona!
No, i molt pitjor encara. Perquè sent per a o sigui, perquè per ell tot el que diu la Shakira podria anar per ell també, perquè ell és igual de fastigós que els ex de la Shakira, segur. Perquè és que si no, no et dones per puto al·ludit. És que si no t'és igual, perquè empatitzes o per el que sigui. I et diré una cosa, de les poques coses que sabem del Jaime Lorente. El Jaime Lorente, no sé si us en recordeu, que estava sortint amb la Maria Pedraza.
Sí,
companya,
van ser parella.
Exacte, companya seva d'Élite i de La Casa de Papel.
Sí.
Ho van deixar i al cap de, literalment, 3 mesos, era pare.
De qui?
d'un altre noi, o sigui, amb una altra noia.
És a dir, el tio, responsabilitat efectiva, menys 20 i una mica de bogeria, no?
No sabem tampoc molt bé la història i potser ho havien deixat abans, i va... però vaja, tot molt solapadet i per mi... que una cosa va passar mentre passava l'altra, m'explico? Vull dir que és un fastigós.
Llavors, molta gent a Twitter el que ha fet és buscar la Shakira quants oients té a Spotify, que són més de 63 milions, que és una bestiesa, i jo no ho sabia, però es veu que en Jaime Lorente té una vessant artística i fa de cantant. I
jo
fa
tampoc
cançons.
Ho sabia i em sembla horrorós, I no tinc ganes ni de sentir-lo.
I han buscat el seu perfil i han vist que té 84.000 persones que l'escolten versus els 63 milions.
Però llavors, això és molt injust,
han
també.
Posat les fotos de costat. Bueno, la gent s'ha sentit fan de Shakira, s'ha sentit clar, però... atacada, i ara estan comparant les dues carreres dels dos.
No, però això sí que és veritat que tothom ha de poder fer una crítica constructiva a l'altre sense tenir la mateixa repercussió, m'explico.
Però tia, constructiu no és, d'esperesa.
No, però vull dir que... que no té res a veure amb quins seguidors tingui cadascú.
En tot cas, jo volia que escoltéssim un parell de cançons d'en Jaime, perquè jo desconeixia que era cantant. Penso que també és cultura.
No estic preparada.
Penso que està bé. Per tant, anem a escoltar l'última cançó que ha tret, que és una que es diu Esclavo. Comença així amb una mena de riff de guitarra. Està bé, de moment.
Otra vez tengo ganas de verla, no sé qué hacer. La espero llorando como un bebé, o la espero bebiendo. No me cuentes más cuento, me lo sé.
Bé, no sé què us transmet, és una mica fosc, obscur.
Té tan gana del Mercadona?
Home, no ho sé, jo penso que després el que no és seriós és que hi hagi noies que tenen dos carreres i dos màsters que estan fent una feina qualificadíssimes i sentin el síndrome de l'impostora. Mentre aquest pallasso està fent aquestes cançons i està tan tranquil.
A veure, no. Milka,
lliure el carrer.
Si li ve de gust fer
sense
música,
cap sentiment
que em faci.
Sense cap remordiment.
Jo estic molt a favor de que la gent tingui hobbies que no tinguin per què ser de cop i volta carreres professionals. Vull dir, pots voler cantar i que t'agradi molt cantar i fer-ho mig dignament i que no t'hi vulguis dedicar. Ara, obrir-te un perfil de Spotify, no?, en plan una mica seriós, ja és de voler tenir una intenció.
El seu tema més conegut es diu Guapo y Loco.
Somos mucho, queda poco. Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más. Arranco el más, se piso a fondo, le doy gas.
Jo entenc que aquesta pugui ser la més escoltada.
Pot ser que t'hagi agradat.
Una mica de ritme, i això, l'escoltes, si l'escoltes amb el volum molt alt, transmet algunes coses, aquesta cançó.
A mi em funciona, És que a mi un noi heterosexual murmurant em tira molt.
I tots els videoclips...
A mi em fa molt fàstic un noi d'aquests que només canten fent...
I els videoclips van tots amb caputxa posada, saps? De la dessuadora.
És que perquè... es creu tant de calle, aquest noi. Sí, tant. M'agradaria saber de quin barri és. Perquè...
Però mira, és com aquell TikToker que ha sortit ara fa poc que diu, estos que decís que sois de calle perquè feis rap i no sé què, i en realitat teniu moltíssima pasta.
Calle és mantener a tu família.
Ara, digue-ho.
Anem a parlar de gent talentosa de veritat. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nova aparició de Rosalía, ara des de París.
No sé.
Oh my god, so cute.
És un vídeo molt curt, ja sé que us agradaria que fos més llarg i que parlés més la Rosalía, però dura 4 segons. És l'àudio que hem sentit d'un vídeo que circula des d'ahir i on veiem la Rosalía envoltada de seguidors a París i un fan li regala un pastís amb una espelma d'aniversari. Ahir feia 31 anys la Rosalía i podem tornar a sentir perquè veig que us heu quedat amb ganes de més.
Un deseo. Oh my god, so cute.
Un deseo. Què creieu que és el deseo de Rosalía? Salut.
Wow.
Diners ja els té fets. Salut, amor...
Jo diria salut per la seva família.
Oi?
És que és
aquest tipus de persona,
És que ella és així, tio. I a més, ella ho deu plantejar ja com de dir que Déu ens doni salut.
Exacte.
A mi i a la meva família.
Una cosa religiosa.
Sí.
S'ha de dir que se la veu que fa molt bona cara, se la veu simpàtica amb els fans. Vull dir que Rosalía penso que està bé. Que ens vam preocupar perquè feia temps que no deia res.
Clar.
I la veig bé. Bueno, la vam veure la Setmana de la Moda de Milà, acompanyada de la Pili,
bueno,
de la Kylie Jenner.
I que han passat uns 2 mesos, 3 de la ruptura, que fan molt coixí, fan molt de marge.
I la pregunta és, Rauw Alejandro li haurà dit per molts anys guapa que et vagi molt bé el dia?
100%
sí. I tant que sí.
La va trucar per... És que Rauw Alejandro s'ha de trucar, no penseu el mateix?
De vídeo trucar des d'aquest tio, la mare que...
Àudio, aquestes coses.
Àudio murmurant.
No, t'ho juro, però de murmurar,
pequeña,
què
passa? Dies, tal. És que és així, és que se li deu a la puta cara. I per això, gràcies a Déu, ho han deixat.
A la una del mig. migdia, que no surti d'aquí, a Catalunya Ràdio.
Ja sabeu que en aquest programa tenim un número de WhatsApp que jo no donava un duro perquè la gent ens enviés gòssips i coses de les quals s'enteren, però realment sí que estan arribant coses, al 677 27 10 58. Llavors, Laura, ahir ens va arribar un missatge amb unes captures relacionades amb l'Anna Castillo, l'actriu catalana, que aviat passarà pel programa. Quan dic aviat, podria ser que fos demà, no?
Per exemple,
molt bé,
per exemple,
doncs,
demà.
Mira, fantàstic.
Sí. Doncs un oient del programa, com deia, s'ha fixat en una story d'Instagram que va fer l'actor Iñaki Mur mentre era a Bilbao amb la nostra Anna Castillo fent uns vins mentre fora plovia bots i barrals, que és una cosa que passa molt a Bilbao.
Sí. Uh-huh.
Llavors, a sobre la taula, que era en un bar, jo crec, hi ha unes cartes de baralla espanyola i la pantalla del mòbil de l'Anna encesa i lluny d'evitar enfocar-la com faria qualsevol bon amic, Iñaki Mur s'hi apropa com per fer-li broma. Sí, és a dir, amb el seu mòbil enfoca la pantalla del mòbil de l'Anna Castillo.
Sí.
Ella posa la mà sobre, ràpid i rient, però al cap de poc aquesta història desapareix. Per tant, aquí suposo que l'Anna va dir no et passis, esborra això immediatament. Però la nostra oient no es va rendir i a més de tenir gravada la història i enviar-nos-la, ha tingut el detall de fer una captura de pantalla del mòbil de l'Anna, ampliar-la i girar-nos-la perquè puguem intentar llegir el contingut de la conversa. Els nostres oients estan bojos. He faltat una setmana i tothom ha portat el cap. M'encanta.
Està tothom completament sonat. Vull dir que...
ens denunciaran.
Ara que parlem dels nostres oients, estic molt enfadada amb els meus companys perquè jo me n'he anat una setmana i aquí ningú s'ha encarregat de regar les plantes. El que vull dir és...
quines plantes?
Si us plau, oients, avui que això només va per Spotify i per internet, feu el favor de posar-nos ara mateix les 5 estrelles al perfil de Spotify, que a mi em fa una il·lusió cada cop que pugem que no podeu saber.
Sí,
si no ho heu fet encara, feu-ho, si us plau.
Feu-ho pels altres, que si no cada cop que no ho feu, ve la Juliana aquí i ens diu: "Nois, només hem pujat dos. No podré dormir."
Escolta, tornem si us plau a aquesta
captura. Tornem a l'oient.
No sé si l'has pogut analitzar, si tu has estat mirant a casa, Laura, perquè pràcticament es necessita un descodificador d'aquells com dels miralls les novel·les dels tigres, de quan
sí,
tenim 12 anys. Dels
tigres. El primer que es veu és una conversa de WhatsApp amb un tal Álvaro, amb una icona del que se'n diu ull turc al costat, que és aquella boleta blau marí amb un ull blau cel al mig, per si no sabeu què és un ull turc. Sospitós, tenint en compte que fa poc va viralitzar-se un vídeo on surt ell en una festa ben a prop d'Álvaro Mel.
Ben a prop
company...
vol dir fent-se un petó a la boca.
Exacte.
Sí, molt rejança.
El seu company de repartiment de l'última sèrie que han fet, Un cuento perfecto, de Netflix, que estic mirant i m'està agradant força de moment.
Vas una mica tard, però benvinguda al club.
Nois, no,
perdoneu.
No, vam ser molt feliços mirant-lo, tu mereixes.
L'Anna li envia una primera captura de pantalla on es pot llegir un missatge d'un contacte guardat com a mamà que diu: "Goyo, he leído que Anna Castillo anda con un actor, Álvaro Mel." I ha investigat qui pot ser aquest Goyo i, segons els seguidors d'Instagram, deu ser Goyo Ramos, que és un amic que tenen en comú tant l'Álvaro com l'Anna, que sembla haver-li enviat aquesta captura a l'Anna com per dir-li: "Mira què m'ha dit la meva mare, ja, ja, ja", no? I l'Anna li reenvia a l'Álvaro i ell li contesta: "Ja, ja, ja, me encanta."
Per tant, es podria interpretar com una confirmació de la relació.
Clar, jo no sé si hem de dir tant, no sé si ho hem de fer tan gros, però el que es pot dir segur és que els hi fa gràcia que se'ls emparelli. Vull dir, això sempre és bona senyal,
sí,
d'alguna manera.
Quan estàs molt enamorat, clar, t'agrada molt que t'emparellin.
O quan ets molt amic d'una persona i ja tens aquest cachondeo de que la gent es pensa
també
que sou nòvios
també,
i llavors també et fa gràcia. Per tant, poden ser les dues coses. Però després, l'Anna li reenvia a l'Álvaro una altra captura on es veu més conversa entre en Goyo i la seva mare. Després que la mare li digui això de "he leído que Anna Castillo anda con Álvaro Mel", en Goyo li contesta: "Sí, con el que hizo su última serie. Guapo, ¿no?" I la mare li respon: "Però no era lesbiana."
I com molt bé va dir... Mira, jo aquí li hauria reenviat directament el mateix instastory que va fer l'Anna Castillo, dient: "Revisaos la bifòbia, que és una cosa feíssima."
Ara!
Sí que ho va dir, sí que ho va dir.
No, és que ella ja va fer aquesta story perquè molta gent va tenir la mateixa reacció que la mare d'aquest Goyo quan va veure el vídeo amb l'Álvaro Mel. I jo crec que igualment aquí hi ha més marruca en lloc del món. Probablement, si estan rient tant d'aquesta conversa que ha tingut el seu amic amb la seva mare, és perquè algun tema hi ha hagut.
Mira, et dic una cosa. Abans de Nadal hi ha post a Instagram, diguéssim, confirmant la relació, d'alguna manera.
Així tant de bo així sigui. O tant de bo demà ens digui, Anna Castillo, ens doni més detalls i tinguem l'exclusiva de si realment estan junts o no. Això
home,
estaria,
jo tinc molt clar,
increïble.
La primera pregunta no, perquè em semblaria lleig, però la segona o la tercera, ja us avanço ara, que serà: com està l'Álvaro?
Home.
I només amb la seva reacció i la resposta tindrem confirmació de si hi ha relació o no.
Meravellós. Jo els veig oberts a parlar, eh? Vull dir que no s'estan amagant gaire, no tenen molta angúnia.
No. Però aquest no és el primer cop que es filtren notícies a través d'una pantalla de mòbil sense voler, nois.
¿Te pones el carrete de fotos? fotos, hostia.
Pon carreta de fotos.
O te decía mis estadísticas.
Carreta de fotos primero.
Vale.
A ver, pon cosas guapas. Pon alguna foto así.
Mi bebé.
¿Se ve ahí? ¿Ese tú?
Sí.
¿Tienes un chiquillo ya?
Sí.
Vale, ¿cómo se llama?
Martín.
Vale.
Hombre, si està embarazada no serà de
claro.
La gràcia divina.
Nada, es que mira, para una foto...
Maria Pombo, la recordeu. Anant a la Resistència el novembre de l'any passat, que el Broncano li demana que li posi en directe diverses aplicacions del mòbil i la tia, totalment boja perquè no es va estar de res, li comença a ensenyar qualsevol cosa, vull dir, les converses d'Instagram, el carret de fotos, i llavors aquí és on surt una foto d'un test d'embaràs al mig de la galeria de fotos del mòbil i d'aquesta manera es va revelar en viu i en directe que tornava a estar embarassada quan només estava de res, d'un o dos mesos, i que no ho havia ni anunciat públicament. Al cap d'uns mesos ho va fer oficial i va dir que el dia de la Resistència va ser el pitjor dia de la seva vida i que es penedia moltíssim d'haver ensenyat el telèfon d'aquesta manera tan boja, perquè és que no vas pensar en cap moment que podia sortir allò en directe.
Per tant, no estava gens preparat.
No,
va ser un descuit i punt.
No, va ser un descuit i a més no és el primer descuit de la pobra Maria Pombo, que sempre se li filtren les notícies abans de que les digui ella, pobreta.
Sí.
Però és veritat que crec que va ser, o sigui, l'altre dia quan va anar a l'entrevista de Nude Project, també va parlar que els seus pares li donaven molt de suport i que només en una entrevista, però que eren durs també, i que només en una entrevista no li havien fet feedback i que ella ja sabia que això volia dir que no els havia agradat com havia actuat.
Home.
I clarament era la Resistència, que va ser la pitjor entrevista de la història i l'entrevista on menys cringe vam sentir tots del món. Home, només d'entrar la Maria Pombo dient ¿me puedes poner l'himno d'Espanya, que estoy más cómoda? Noia,
la Maria Pombo
no.
Es va pensar que era humorista.
Sí.
I una noia ha de saber molt bé on són els seus límits. I aquí ella es va despistar.
Bé, doncs...
A veure, un altre que coneix això de que l'enfoquin al mòbil és la Kim Kardashian.
Sí, en el seu cas no va ser tan greu, no va revelar cap embaràs, però sí que va revelar les aplicacions que tenia descarregades, és a dir, li va sortir la típica pantalla del mòbil on tens totes les icones de les aplicacions. I això no hauria de ser gaire polèmic, en principi, però ho va ser perquè la seva pantalla apareixia en les aplicacions d'edició Facetune i Snow, que es veu que va ser un fet revelador perquè els seus fans portaven mesos acusant-la d'estar editant les seves fotos, les dels seus fills i les del seu home, vull dir, les de tota la família, estar-les editant extremadament, però fins al punt que es veia el fons distorsionat, allò que veus les parets que fan unes ones que ni,
bueno,
ni, que ni un mar...
de modificar.
Exacte.
Tampoc va saber on eren els seus límits.
No, i el que passa és que ella ho negava fins que va sortir aquest vídeo on se li enfocava la pantalla del mòbil que tenia totes les apps d'edició del món.
Una mica com en Cubino, d'Eufòria.
El Cubino d'Eufòria és passat a
la internet. Mireu-vos el seu Instagram perquè realment...
És apassionant.
Aquest estiu li vam preguntar si es retocava i va dir que en principi que no, que li porta
favor,
una agència.
Però si té una cara que no se'n se'l reconeix.
Bueno, se sap posar bé les fotos.
Li porta un nou show de Madrid, ell no sap de què parlem. Amor, en comptes de tu sembla que hagin posat un Ken a la foto.
Exacte.
Un nen de plàstic.
Exacte. Tini, tini, tini. Dale, miénteme.
A lo que tú quieras conmigo. Un altre exemple és el de l'exparella de Tini Stossel, es diu?
Sí, es diu així.
Tio, no saps qui és la Tini, la Violeta?
La Tini sí, però no sabia que es deia Stossel.
Tini, 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 esta noche tiene sed.
No, sí, que de Tini em sona molt, però Stossel no ho tenia controlat. Llavors, és l'exparella del futbolista argentí Rodrigo de Paul que juga a l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè us ubiqueu això que deia la Juliana, que tot just ahir parlàvem de la Tini, que és una cantant argentina que va sortir amb el Yatra. Sebastián Yatra, abans
sí,
que l'Aitana.
I tant.
Llavors, l'última relació que se li coneix a ella és amb aquest futbolista, amb qui ho van deixar just aquest estiu, després de dos anys junts.
A dedicarles este increíble show, porque de verdad los ama. Acuérdate que bien que la pasamos. Así que solo quiero cerrar diciendo que disfrútenla, que eligieron seguir una persona que tiene muchos valores.
En Rodrigo estava tan enamorat que en un show d'ella va començar a parlar-li als fans des de l'escenari així d'ella, dient-li seguiu la millor persona del món, la persona amb més valors, la millor tia... Bueno, el tio estava tan enamorat que llavors, quan després de fer el comunicat que ho van deixar a ple agost, a ell li van fer una foto amb un fan on se li veia el fons de pantalla i el fons de pantalla del mòbil encara hi tenia la Tini amb una samarreta de la selecció argentina on ell juga. Terrible, a mi se'm va trencar el cor quan ho vaig veure.
Horrorós.
O sigui que ell encara té esperança de tornar, m'imagino. Si no tens aquesta foto de fons de pantalla, tot i que crec que la Tini no sé si ho té tan clar.
I parlant dels fons de pantalla, l'altre dia, amb el tema de la Fashion Week de Milà, va filtrar-se també una foto de la Kylie Jenner on se li veia al fons de pantalla una imatge fent-se com un beso amb el Timothée Chalamet.
I ahir se'ls va veure junts a la festa de la Rosalía a París.
Prou.
Però
és que s'ha de vigilar moltíssim. Mira, ahir li vaig haver d'enviar un missatge a en Ricard Ostrell perquè s'estava fent l'streaming del programa del Matí de Catalunya Ràdio i hi havia vídeos que penjaven a Twitter. Ja sabeu que hi ha càmeres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Sí, sí.
Doncs li enfocaven l'ordinador i se li podia veure al WhatsApp web. I li vaig dir, bueno, vigila, perquè és que veurem amb la gent que parles. Aleshores, si es fa captura d'una conversa, que algú deixa la vista en el seu mòbil perquè per un descuit, i nosaltres la reenviem on fem-ho's, legalment pot passar alguna cosa? Això ho ha investigat en Pau Espark. Pau, bon dia.
Bon dia.
Bona aquesta sintonia, no?
Sí,
no
és molt bona.
Sí.
I el vídeo d'en Ricard ja no es pot trobar, eh? Amb el WhatsApp web.
No, ha desaparegut el vídeo.
Sort que vam avisar.
És que li podies veure fins i tot, no sé, quin dia anava a casa els sogres a dinar. Tenia tots els xats allà oberts. Des d'un punt de vista legal, què passa amb aquestes imatges o amb aquestes captures que la gent ventila sense voler, si llavors es comparteixen?
Jo ara diré el que és el punt de vista legal i després veurem el que succeeix a la realitat, però li hem preguntat al vicepresident de la secció de dades de drets d'imatge del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Gerard de Lucas. Ens ha dit que sempre hauries de necessitar l'autorització de la persona afectada.
Jurídicament està clar que si es comparteix una imatge de forma no autoritzada o no volguda per la persona i aquesta imatge conté elements que afecten a la intimitat de la persona, la divulgació no es pot autoritzar.
Elements que afecten la intimitat, és evident que una conversa de WhatsApp ho és, però quan es comparteix involuntàriament una foto d'un test d'embaràs, també ho és, com li va passar a la Maria Pombo.
Aviam. Va compartir un pantallazo del seu mòbil on es veia un test d'embaràs. Aquesta informació és de tipus personal, que afecta la seva intimitat. Aquesta divulgació no va ser volguda i, per tant, compartir-la no estaria permès per la llei.
Doncs la imatge que va sortir a la Resistència no hauria de circular, però aquest és el problema. És a dir, legalment tu pots reclamar que allò no es comparteixi.
Per tant, la Maria Pombo hagués pogut denunciar Déu i ser mare que ho compartia.
No, i que a la Resistència ara mateix, si ho busques a YouTube, surt pixelat, però clar, en aquell moment en directe m'imagino que no van ser-hi a temps.
És que tot circula molt ràpid i tothom s'hauria de sentir responsable.
Qualsevol persona que participi o contribueixi a difondre aquesta imatge pot inclús estar cometent un delicte.
Però són cadenes, això, molt difícils de trencar, encara que després, a posteriori, doncs, s'elimini aquella imatge si ja s'ha compartit. Doncs, difícil que no es trobi enlloc. Per acabar, l'advocat Gerard de Lucas diu que no només és delicte difondre una imatge sense autorització, sinó també qualsevol dada personal.
Per dades personals que afecten a la intimitat són moltes coses. No només és la imatge, sinó que és el domicili de la persona, és el número de telèfon, poden ser dades bancàries, és la veu, és qualsevol element que permeti identificar la persona.
Bé, nois, doncs ja podem tancar el programa perquè tenim una bústia de WhatsApp on la gent ens va enviant coses i potser el tanquen a la presó després d'això.
Bé, tenir clar això, que no es pot compartir ni imatge, ni telèfon, ni domicili, diria que això encara clar, no hem arribat a aquest extrem i que som igual de responsables encara que no ho hàgim començat nosaltres i després ens en fem ressò.
Bé, està bé anar donant aquestes instruccions perquè la gent es controli una mica amb les coses que ens envien i llavors nosaltres ja filtrem també una miqueta.
Però llavors tenim la gent realment molt descontrolada, no, al WhatsApp?
Però clar, sí.
I envien fake news, l'Aina,
i tot el que els hi sembla t'envien. L'altre dia, un, que li agraïm des d'aquí, va enviar una nota de veu de 5 minuts explicant-nos també històries. Llavors, rebem moltes coses i les filtrem una mica. No podem emetre tot el que ens dieu perquè hi ha coses realment il·legals les que ens envien. Pau Espart, gràcies. D'aquí uns moments hi tornem.
Sí, fins ara.
Hem de saludar Marc Andreu. Bon dia.
I bona hora, pandons.
Com estàs?
Ai, mira, doncs avui he dormit, la veritat.
I refredat.
A més, m'he sorprès molt avui perquè anant pel carrer he vist un quad per Barcelona i m'ha xocat molt.
Però qui serà el següent?
M'ha trencat el dia.
Escolta, Marc Andreu, perdona, però tu com pots estar tranquil sabent que fa 7 mesos se't van trencar les ulleres, et vas posar les de repuesto i des d'aleshores encara no has anat a buscar-ne unes de noves?
Això són coses internes que podeu comentar durant la publicitat.
Publicitat ara?
Crideu, no crideu.
Si no li dius en directe, no et pren en sèrio. Marc Andreu, canvia les putes ulleres.
Ma mare també em persegueix per aquest tema.
Home, geni normal.
Un moment, de què hem de parlar?
D'influencers i de documentals dels influencers. Molt, molt impressionant el tema que porto avui, eh?
Sí? Sí. Espero que ho sigui. Ara ens ho expliques.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Sobre taula. Temps com resta a taula després de menjar.
Trec unes pastetes o què? Algú vol més cafè? Infusió? Un digestiu? Que bé, si està fent la sobretaula, oi?
Les teves sobretaules de confiança a la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, per què fer una sobretaula d'una hora si la pots fer de tres? I encara em sembla poc. Tenim el rebost més ple que mai. No ens ho acabarem, això. Mira, arriba més gent. Vaig obrir-los la porta. Com més serem, més riurem.
La tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Que bé que s'hi està fent la sobretaula.
Amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està a la tarda.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que esteu enamorats de les melodies de la Candela Escobar? Doncs aquí més un.
I et fas l'interessant, però ets bastant arrogant.
Diuen que les guitarres són mortes i que el costumisme no es porta. Diuen. La Candela Escobar representa un cop d'aire ben fresc a la nostra efervescent escena musical. Tot just acaba de debutar amb el seu primer treball, on hi ha guitarres, sí, i també hi ha històries quotidianes i, sobretot, cançons boniques com aquesta, que es diu Tampoc fa tant.
Com ho vam fer tu i jo, tampoc fa tant. Com ho vam fer tu i jo, tampoc fa tant.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Va, Marc Andreu, documentals que s'estan preparant.
I que s'han publicat. Avui parlaré... És que he preparat aquest tema només per la Juliana, perquè sé que l'apassiona el Rubius, perquè precisament vull començar parlant d'ell. Sí, oi, Juliana, és el teu tema preferit, aquest tipus d'influencer.
Doncs perdona, però jo els valoro molt, eh?
Van ser els primers que van haver l'estat espanyol, no?
Hòstia, hi ha gent que ha aconseguit tenir una quantitat de seguidors impressionant i que han creat un imperi.
També t'haig de dir que s'ha estrenat, perquè vull parlar d'ells, un documental, una sèrie documental més aviat, que es diu Rubius Next Level Japón.
Wilson. Wilson. Gatillo.
Excuse me, have you seen this Neko? Neko Orange?
Bueno, pinta bé, de moment.
Jo venia aquí.
És ell parlant japonès.
És ell parlant japonès.
Què en parla?
T'explico. No en parla gens. Vull dir, parla anglès i sap dir gat en japonès i poca cosa més.
Mira, favor, quan la Juliana diu que la gent ha de saber els seus límits. Vull dir, tu no pots fer un documental al Japó si no saps japonès i no tens a veure.
A veure, abans de criticar-lo...
Però fixa't que aquest programa va tot el rato de gent que no sap on són els seus límits. Aquí no hem parlat avui de ningú que sàpiga on són.
Menys nosaltres, que sí que ho sabem.
De què va? De què va?
Són 4 episodis de 25 minuts 30. No és una sèrie, no és un documental, no és un programa de veure aquests diferents llocs de Japó, és tota la vegada. O sigui, ha volgut fer com un mix de tots aquests productes i llavors és com... hi ha una trama en què el Rubius ha de trobar el seu gat, que està perdut per Japó.
Però és un gat de veritat.
Sí, el seu gat, el que té ell.
Però perdona, perquè ell viu a Tòquio.
No, ell està a Andorra, exacte, no diuen on, però representa que està a Andorra, en un Airbnb superben cuidadet que surt en el documental, i de sobte diu, el meu gat no hi és, vaig a buscar geolocalitzar-lo, està a Japó.
Quina
l'hem d'anar
cucrada
a buscar a Japó.
És la veritat, és molt hortera això, no?
És molt hortera, però sí que hi ha coses que estan bé, perquè a vegades veus com parts de Japó que no coneixies, és a dir, un bar on pots conviure amb gats, per exemple.
Però si això aquí a Barcelona també n'hi ha.
Mira, et diré, n'hi ha a Cardedeu, imagina't.
Clar, hi ha gats a tot arreu, no
potser. I surt amb una festa rara a vegades.
Sé que estáis pensando, ¿no está Rubius disfrutando demasiado mientras el ser que más quiere en el mundo sigue desaparecido? ¡Ja! Os recuerdo que se divierte solo para poder recuperarme y que aunque le veáis así de alegre, por dentro está triste y asustado. Me echa mucho de menos.
Perdona, la veu en off. És el gat?
És el gat que parla i que narra durant tots els 4 episodis aquesta aventura del Rubius.
No l'he portat a l'hospital, tinc massa vergonya aliena, no puc suportar-ho.
Ah, podem canviar de documental?
No ens ho mereixem.
O sigui, a mi m'agrada, us ho recomano perquè és una manera diferent de fer un documental d'influencers i, per exemple, també entrena com ser mascota. Sabeu aquestes mascotes dels esports que es vesteixen?
No, ni ganes.
Sí, aquestes que van al camp. Doncs s'entrena perquè hi ha uns moviments especials per ser-ne, hi ha una escola de mascotes i va allà fer balls intentant ser una mascota.
Marc Andreu, fer les coses diferents no sempre és una cosa bona.
No, però algú ha d'arriscar per veure si està bé o no,
amb
també, per marcar els límits. De fet, a la Premier de Madrid van definir molt bé què era exactament aquest material audiovisual que hem sentit.
¿De qué va la película?
De yo haciendo cosas de yo.
Qué bonito, es impresionante. Este tío es máquina, lleva 25 años haciendo cosas, no para el cabrón, ahora hace un vídeo en Japón, luego te va a hacer Next Level Torremolino, eso pronto.
Ojalá, si m'invita jo.
Rubius fent coses de Rubius, que bàsicament és això, vull dir, si us agrada el Rubius us agradarà, si no, evidentment no. Amb altres documentals d'influencers, perquè estan de temporada, com hi ha el True Crime, també hi ha els documentals
dels influencers. A mi el millor, sens dubte, que hem viscut i hem comentat en altres programes és aquest.
El dia que conocí a Cristiano fue un jueves de verano. Voy a trabajar. Llego a Gucci, como siempre.
És Georgina, eh? És Soy Georgina, de fet. Vull dir, dues temporades a Netflix. Crec que és el millor docu-reality que hi ha ara mateix, amb la parella de Cristiano Ronaldo, que ja és més que això.
Hi ha una temporada nova, entenc.
I hi ha una temporada que s'està preparant una tercera.
I la segona era millor que la primera? És que jo no l'he vist.
Clar, la segona hi ha la mort d'un dels seus fills al néixer, llavors hi ha,
però,
com aquest, hi ha aquest punt sentimental i a la vegada després de superació, bueno, que fa que sigui molt completa.
Es fa una pornografia emocional que hauria de ser delicte, tio. Vull dir, tu no pots treure un documental de com se't va morir un fill recent nascut?
Perdona,
macho,
va ser pitjor. Es va dir que s'havia mort aquest nen recent nascut i la gent ja pensava en el documental. La gent estava
ja fent com una cabra.
Ja no diferencia la ficció de la realitat, eh? Digues, però surt a Netflix i...
Però ells mateixos també,
digues què li passa a la gent.
Què li passa?
No saben on són els seus putos fills.
Ai, sí, no ho saben. Una tercera temporada que s'està ja gravant, eh? Una cosa, no tots els influencers tenen encara documental, i això és important que ho destaquem, perquè Maria Pombo de moment no en té cap, tot i que es diu que n'ha estat gravant un en secret.
I crec que molt llarg.
I molt llarg.
Fa molt que es diu.
De fet, al Suave Fest li van fer una pregunta, al Suave Fest és aquest festival que ha organitzat ella, li van fer aquesta pregunta.
Ese documental, como decía la compañera, ¿cómo está?
Eso ahí está ahí, que no...
¿Puedes avanzarnos algo, María?
Todo muy familiar.
Va a ser todo muy familiar. ¿Vais a hablar también de cosas que nunca habéis hablado, quizás?
No puedo decir nada, chicos.
No pot dir res, però realment és un documental sobre les Pombo.
Sí, perdona, 100%. Les Pombo, quan es van començar a fer tan conegudes, que t'estic parlant de l'època de YouTube 2016-2017, els hi deien les Pombashen.
És que clar, són tres germanes que val la pena seguir Instagram perquè cadascuna d'elles, de veritat.
El problema és que quan entres al món de les Pombos ja com a mínim has de seguir 30 persones, perquè entre les amigues, nòvios de cada germana, la nena aquella que també és germana seva, les coixines, els mares...
No cal.
És full-time job.
Doncs no sé si us preguntaven si falta algú més per treure documental. Laura Escanes, que tampoc té un documental. Doncs els pregunten si farien un documental juntes diverses influencers entre les Pombo i també la Laura Escanes, i això responen.
Depende de cómo se gestione ese documental y no sea todo salseo, yo creo que sí, sería guay. Sí.
Como sé que luego hay mucho más que en los documentales tampoco sale, claro, es lo que me da rabia,
claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, que salga como darle una vuelta a esos documentales, ¿no? Claro. Que se vea lo importante. Sí, estaría bien. Es verdad que es una cosa tan nueva que muchas veces incluso nosotras mismas estamos aprendiendo como paso a paso a lo que va pasando. Yo qué sé, yo cuando empecé no tenía ni idea de cuánto podía pedir por un post, y evidentemente, yo qué sé, cuando me he metido en cosas de televisión que yo domino o dominaba menos, también iba súper perdida.
Ja ho veieu, eh?
Que no volen que surtis a fred.
Però crec que no entenen de què va la seva feina. O sigui, crec que no estan entenent que quan vius de vendre la teva vida, la gent només et segueix per safreig.
I jo, si només hi ha un documental de Laura Escanes, espero que expliqui tota la merda que no ha explicat de Risto Mejide, surti en aquells 40 minuts de documental. Però si no, no me'l miraré.
És el que li falta.
Perquè si ets artista, si ets actor, jo entenc que puguis posar l'excusa de no parlarem de safreig, perquè hi ha una cosa més gran, però és que aquí vius només d'això.
Exacte.
I qui fa un any va fer un documental també i que ens vam menjar tot sencer un cap de setmana és la Dulceida.
Yo llevo casi 14 años trabajando y hasta llegar a los 3 millones...
Dulceida, el desnudo, que està una temporada Prime Video i no s'ha confirmat una segona.
Escolta'm, un documental que ja ho vam comentar, però una mica justet tècnicament, no? El tema del so i la realització, o què?
Jo no el recordo gens així.
Ah, va, perdoneu, perquè m'he confós. Crec que estàs confós, com que tu no veus res.
Mai.
No. I només va rebent els nostres inputs, és normal que barregis.
Em pensava que havíeu comentat això, que era una mica justet.
Lola Lolita va passar això.
No, i va ser justet el de la Dulceida per mi a nivell de contingut, perquè és veritat que només t'explicava coses que tu ja sabies.
Val,
i tots esperàvem que ens donaria coses noves i no va haver-hi res de nou.
Arriba un punt que has de començar a fer coses noves perquè puguin sortir la segona temporada del documental.
Com tornar amb la parella, com quedar-se embarassada, no sé si aquestes coses, aquests inputs, al final poden fer que hi hagi un Dulceida al redesnudo.
Però llavors has de ser, jo crec que has de ser molt sincera i molt transparent, perquè és que si tu seguies la Dulceida des de feia molt, com és el meu cas, que tinc un màster en ella, ja ho sabies tot.
Clar, això era un documental durant la ruptura, no?, amb l'Alba Paul.
De fet,
i ara estaria bé el retorn,
no surt.
Com està anant.
No surt, l'Alba Paul surt un parell de plànols només, que també li deu fer pena amb ella.
Sí. Home.
Tenir un documental, portar 9 anys amb la seva nòvia i que li facin l'any que no van estar juntes.
I que no et pugui sortir la nòvia, que és el centre de la seva vida pràcticament sempre.
Per cert, Alba Paul quedaria molt bé en aquest programa, eh? Vull dir, crec que ens entendríem molt, crec que connectaríem,
bueno,
i de fet està previst que passi per
ja vindrà. Ja, vull dir, i és probable que el Roger es desmaii, perquè és veritat que l'Alba Paul no és ex seva, però
són molt amics.
Tinc aquella sensació
amor
de que connectaríem molt, no sé, jo.
El Roger sempre li ha encantat l'Alba Paul.
Molt a través de la pantalla.
I diu que està al top 10 noies més guapes de Catalunya, això ho has dit
sí,
sempre.
Sí, això també ho he dit moltes vegades.
Juntament amb la Laura, jo i la Marta Montaner.
Sí,
aquest
realment.
És el seu top.
Marc Andreu, gràcies.
A vosaltres sempre.
Pau Espar, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Vas entrant i sortint.
Sí, és que així tinc temps per acabar de fer el cafè. Bé, més, ja seria el moment de dinar, però vaja.
No, no, pren el cafè quan creguis que ho necessites.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I ara entrem al búnquer.
Hi ha molta història oculta a la primera temporada del búnquer.
Sí.
Però no ens coneixíem tant.
És veritat,
no ens coneixíem
tant. Hi ha d'una sèrie de programes
sí.
que estem aquí parlant
sí.
i jo no sabia que éreu parella. Això estaria bé recuperar-los, aquests.
Hasta jo
me'ls miraré, aquests, un
clar,
dia.
Va, feia gràcia perquè hi havia coses que tu no
clar,
sabies i nosaltres...
Clar, clar, clar.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Aquest dimarts a les 9 del vespre, al canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. També a YouTube.
Em
fèieu servir pel vostre divertiment.
Sí, una mica, sí.
Ah, molt bé, ah, molt bé, molt bé, molt maco.
De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranqui, noi, vas massa ràpid. Tranqui, noi.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants 3.0. Un programa tranquil.
Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Tornem a saludar Pau Espart, bon dia.
Bon dia de nou.
No et mereixis entrant i sortint
no,
per la porta.
Ja em quedo a prop, al sofà.
Que hi ha un esglaonet, aquí quan entres a l'estudi. Si no aixeques
vigilar.
El peu, pots
sí.
emborrar-te al terra.
Ahora me cortaba un poco más el flequillo, se me ven las cejas.
Te has cortado, ya me lo parecía, ¿eh?
Ayer la gente poniendo, que se ha operado la cara. La verdad no me he operado nunca, que está bien, que se quiera operar. Pero es que el problema es que se me ven las cejas, que nunca se me han visto.
Pero perdón, no tanto.
¿Las veis?
Están guapas.
¿Las estáis viendo?
És l'Aitano Caña, fa uns dies, quan la van entrevistar a La Resistència d'en David Broncano i li van preguntar si s'havia fet alguna operació estètica. Ja ho heu sentit, ella va dir que no.
A més, va dir que està a favor de les persones que es fan una intervenció de cirurgia estètica i que ho expliquen, tot i que va insistir que no és el seu cas.
Perdoneu, nois, però és que per què no us concentreu en els matisos? No esteu parlant del més important, que és que avui en dia... es fa servir la cosa aquesta de no m'he operat nunca la cara. Que això pot ser veritat, però no pot vol dir que no t'hagis fet algun retoc
absolutament.
Estètic.
Absolutament, i ara en parlarem, perquè el tema de l'àcid hialurònic
la
i el botox
pensa, clar,
no està considerat una operació perquè no ho és, però és una intervenció estètica.
Vas amb la cara dura com una puta pedra plena de botox i dius que no t'has operat la cara.
Bueno, no dius cap mentida, tampoc tota la veritat.
Sí, bueno, clar.
I em sembla irresponsable dir, Aitanao Caña, no, jo estic molt a favor de la gent que supera la cara o que es fa retocs estètics. No, ja, te segueixen moltes nenes d'aquests
anys. Un moment,
anys.
Que potser sí que ho ha explicat que s'ha fet algun retoc, també, tot i que no s'ha operat.
El missatge que va donar l'altre dia no era aquest, era de no m'he fet cap cirurgia, però tampoc semblava cap tractament, que seria el que ara estàvem comentant, i s'ha de dir que el mateix programa on va anar Aitana, la influencer Paula Gonu, sí que va explicar que s'havia operat el nas.
¿Has consumido algún tipo de droga tú últimamente así fuerte?
Antibióticos.
¿Por qué?
Porque me operaron de la nariz.
¿Por qué motivo?
Porque quería.
Ah, ¿para operación estética?
Sí.
O sea, ¿se puede hablar de este tema?
Sí, ¿no?
Vale. Es New Nose.
Estoy... New Nose, sí. Estoy estrenándola.
En algunes parts del cos és molt evident.
Mira, la Paula Gonu...
Ho ha ensenyat tot, de fet, les operacions que s'han anat fent.
Perdona, no. Quan es va operar els pits, va trigar 2 anys a dir-ho. I va ser allò que es rumorejava molt, perquè era molt descarat, fins que un dia ella va fer un vídeo, i a més, com dient-ho, com si, quan m'opera la seta, com saps, com si...
Donant-ho per fet.
Si
però el tema del nas sí que s'ha seguit fil per randa.
I ella, després, ja ha anat explicant molt també totes les petits retocs que s'ha fet a la cara, i de fet, fins i tot va compartir un dia que s'havia punxat no sé quines vitamines i li va quedar la cara, sabeu aquell dia que va penjar TikTok, la cara completament inflada. La Paula Gonu és d'aquelles...
Ha fet un gran canvi,
mira,
tu mires fotos de fa 3-4 anys.
Estic molt en contra, nois. A mi m'incomoda molt aquest tema perquè
penso que, evidentment, tots vivim en una societat amb molta pressió estètica, sobretot les dones, i cadascuna fa el que pot. I si t'has de punxar la cara per estar més tranquil·la, punxa-te-la. Però no ho promocionis, no ho ensenyis, tens tot de nenes adolescents seguint-te pensant que això és la normalitat. I una operació estètica és un fracàs col·lectiu. Ho he dit i ho diré els cops que faci falta. És que no sabem acceptar el cos que tenim perquè estem malalts del cap com
jo
a societat.
Jo estic 100% dins del teu equip i, a més, és que en el cas de la Paula Gono, clar, és tan exagerat.
Un altre exemple és la presentadora de La Travessa, el programa que s'estrenarà a 3CAT, Laura Escanes.
Hace unos días que me he operado el pecho, ahora estoy en casa, pasado la primera noche en casa, y estoy bien, ha salido todo bien.
En aquest cas va ser una intervenció d'augment de pit i una altra de les que ha reconegut públicament les operacions estètiques, almenys una, és la reina Letícia. La Casa Reial va informar el 2008 que s'havia operat el nas, que es va recomanar dient que tenia una desviació lambà que li causava problemes respiratoris.
És el que diu tothom quan no vol acceptar que ho fa perquè té un complex amb el nas, que és encara pitjor. És com, almenys accepta que tens un complex. No, tinc el tabique. Què dius?
Però des d'aleshores...
Potser sí que el tenia desviat, però bueno, que sé.
El que s'ha especulat justament és que Letícia s'ha pogut fer altres actuacions estètiques, tot i que una cosa és això, la cirurgia, i l'altra, els tractaments.
Un efecte col·lateral, podríem dir, que ha tingut la pandèmia, i és que ha disparat la demanda de tractaments estètics i de cirurgies facials, segons apunten 6 de cada 10 cirurgians plàstics. Les injeccions
clar, aquí hi ha moltes preguntes. La primera, si és cert que la medicina estètica cada cop és més habitual. Jo diria que sí, ara ho demanarem. I també, quina és l'edat a partir de la qual la gent s'ho comença a fer? Perquè també tinc la sensació que cada cop la gent és més jove.
Sí, certament hi ha hagut un punt d'inflexió amb la Covid. Es diu que ha sigut per l'efecte de la mascareta.
Sí.
Cada cop segur, són més joves.
Segur que és això, i no que totes les influencers que segueix la gent, totes tenen les tetes operades. Segur que és la mascareta.
El fet és que abans de la pandèmia l'edat mitjana d'accés a la medicina estètica era de 35 anys i ara és de només 20 anys, segons les dades de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, una pràctica que s'ha estès tant en homes com en dones, com també en homes. Ho dic perquè sovint només s'assenyala a les dones. S'han disparat els tractaments facials per posar-se àcid hialurònic o botox als llavis o als pòmuls, i aquests són els tractaments estètics, però pel que fa a la cirurgia, les operacions, les enquestes diuen que les que més es demanen són la liposucció, l'eliminació de greix, l'augment de pit i la rinoplàstia, el nas.
I els homes que es posen cabell, per mi compta, també, això com a operació estètica, i a més,
sí,
vull dir, no és fàcil.
I n'hem parlat amb la presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora i Estètica, Anna Margarita Torres, que ens ha explicat quines són les intervencions més delicades.
Les cirurgies més complexes són aquelles que intenten reconstruir defectes a nivell facial, per exemple, una autoplàstia, una rinoplàstia o un lifting facial.
I és això, que s'ha de tenir clar que una cosa és posar-se àcid o botox, que és un tractament estètic però no una operació, i en canvi les intervencions de cirurgia sí que són per mantenir-se durant anys, i tot depèn, òbviament, dels diners que puguis tenir per fer-te-les, les operacions o els tractaments, i que ho pots repetir més sovint o anar-te retocant.
Un dels debats que hi ha amb la medicina estètica és que la gent s'hi pugui enganxar. Ho hem viscut a prop, en aquest programa.
El Roger va estar enganxat.
És a dir, que un cop t'has fet una intervenció, després, doncs, vulguis repetir-la perquè, si no, no et veus bé, o fins i tot que vulguis extendre altres parts del cos. Per això, aquesta hora, i just abans que entri a la consulta, perquè sé que té poc temps, saludem a la psicòloga sanitària i professora investigadora de la UOC, l'Andrea Arroyo. Andrea, bon dia.
Bon dia.
Anirem ràpid, perquè sé que tens consulta ara de seguida. Quan es comença a fer ús de la medicina estètica o d'aquests retocs estètics, encara que sigui allò botox o àcid hialurònic, que no està considerat operació, és fàcil enganxar-s'hi?
Diguéssim que no és difícil, perquè al darrere d'aquesta pràctica, quan la persona es sotmet a aquest tipus d'intervenció, que no és pròpiament potser una operació com a tal, no? Que dèiem aquesta diferència o aquest matís, la persona després rep un input, és a dir, rep una mena de reforç. Ai, que maca que estàs, ai, que bé que et queda, ostres, sí que estàs millor amb aquest canvi de retoc que t'han fet d'anar, no? I llavors clar, diguéssim que retroalimentem el que és el valor social que li estem donant a l'estètica, a l'aspecte físic, a la imatge. I és el que deia precisament la companya, que és tot el contrari, el missatge de tot el cos, tots els cossos i tot l'aspecte físic és vàlid i tot hauria de ser normatiu. El problema és que no ho és.
És que per mi, a més, comentar el cos dels altres és una cosa tan desfassada, vull dir, estàs tan fora de lloc el 2023 comentant que una persona està més prima, més gorda, més guapa o més lletja, vull dir, nois, ubiqueu-vos.
I a més s'ha explicat tant, no?, lo de la regla dels 3 segons. Si algú no es pot canviar en 3 segons, no ho diguis, tal, de veritat.
És que ho hem explicat fins i tot per nens de 3 anys, sí, tio, i hi ha gent gran que no ho entén.
I aleshores, bueno, què influeix més? O sigui, aquest entorn més proper o també la gent famosa que ara comentàvem?
Jo crec que els dos, perquè això que anàveu comentant d'aquestes persones que són famoses, jo crec que tenen també una responsabilitat social i col·lectiva, perquè són molt influencers, és a dir, tenen molta influència en el públic que fa ús constantment d'aquestes xarxes socials i aquestes persones estan molt exposades en això i crec que han de tenir una mica de cura en el missatge que transmeten. I després, d'altra banda, crec que hi ha una responsabilitat individual, que és el que comentava la companya, que un comentari sobre el cos crec que no són conscients de què pot fer molt mal. Per tant, hauríem de prescindir totalment de qualsevol judici gratuït i sense que ningú ens ho demani sobre, en general, no només sobre el nostre cos, sinó qualsevol cosa del nostre aspecte físic o de la nostra imatge, perquè ens pot fer molt mal. No saps com rebrà aquesta persona aquest comentari. Per tant, millor no fer-lo.
Aquí algú de l'equip un dia em deia, si la persona no ho pot canviar en 7 segons, és un comentari que val més que et
ho pots guardar. Ho acabo d'explicar i són 3 segons.
Ah, 3 segons.
No escoltes el
programa. Perdona.
Dir, és només dir-te, i si et tinc molt de carinyo, tens un tros de menjar a la dent. Tens un moc.
Vale, són 3, no 7.
Tens una cosa si aquí al són... cabell.
Vale. En Marc Andreu sempre fa aquest tipus de comentaris.
Això és de bon amic, perquè dius, va, això sí que ho pots canviar, ja t'ho dic.
Andrea Arroyo, psicòloga i sanitària i professora de la UOC. Jo crec que ho hem quadrat perquè tenies consulta ara mateix. Per tant, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi bé. Ho deixem aquí. Adéu. Demà hi tornarem a partir de la 1 del migdia. Juliana, moltes gràcies.
A tu, rei.
Pau Espart, fins demà.
Que vagi bé.
Laura Grau, que vagi bé.
Fins demà.
Cuida't, adéu.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert Que no surti d'aquí.